Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Pol Gibert com a home fort i Marta Morell com a segona tinent d'alcaldessa i persona amb més regidories a càrrec. Així és el cartipàs que avui ha presentat l'alcaldessa Marta Farrés. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els líders sindicalistes Jesús Rodríguez i Montse González completen la llista de tinents d'alcaldessa amb cohesió territorial i desenvolupament econòmic, respectivament. Marta Farrés assegura que el seu govern està preparat per posar-se a treballar immediatament.
Que el dia a dia de la ciutat funcioni, deixeu-m'ho resumir així. És un organigrama pensat perquè el dia a dia, des d'avui mateix, d'aquesta ciutat funcioni. I per tant, doncs, que aquells elements de cohesió que per nosaltres són importantíssims, que funcionin en el dia de la ciutat, que vol dir voreres, que vol dir estat dels carrers, que vol dir la façana de l'Ajuntament, no em refereixo a la façana físicament, que també, que avui deia, que hi ha trossos doncs, que evidentment s'han d'arreglar, sinó que també el que és el dia a dia doncs, de la ciutat pugui funcionar.
La primera reunió de govern s'ha fet aquest mateix migdia.
En Cultural Sabadellenc, Nando Caballero plasmarà la història de les bandes barcelonines de rock dels 60 en el seu nou documental Sonido Mosca.
Caballero ha encetat una campanya de micromecenatge per finançar els drets d'autor de les imatges d'arxiu. En total necessita 4.000 euros, malgrat que la meitat ja s'han recaptat.
En esports, el Sabadell celebra aquesta hora la seva Junta General d'Accionistes a la Nova Creu Alta.
La sessió d'avui ha de servir per aprovar l'entrada d'un grup inversor amb el qual s'està negociant des de fa mesos. D'aquesta manera es podria garantir la viabilitat econòmica del club.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 29 graus a Sabadell, temperatures que s'han mantingut altes després del cap de setmana on també s'han enfilat. Hem d'esperar canvis per les pròximes hores. Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la jornada es presenta força càlida al centre del dia amb valors que arribaran entre els 30 i els 35 graus a molts punts de l'interior. En canvi, cap a la costa entre els 22 i els 27 graus amb predomini del sol i amb alguns núvols d'evolució diurna cap a la zona del Pirineu, zones de muntanya en general, però més desenvolupats al Pirineu i al massís del Port, on al llarg d'aquesta tarda podrien descarregar alguns ruixats localment acompanyats de tempesta. De cara a la jornada de demà continuarem amb núvols alts fins a migdia, alguns estrats baixos fins a mig matí al Ter Sud i a punts de la Costa Brava que reapareixerien al final de la jornada. La temperatura en general quedarà més alta, si bé a punts de la meitat sud del litoral quedarà semblant, amb aquests valors que tornaran a oscil·lar entre els 30 i els 35 a l'interior i entre els 22 i 27 graus puntualment més alta al nord del litoral. Es reforçarà el vent de component sud que bufarà fins i tot amb ratxes fortes al centre del dia a les Terres de l'Ebre i a molts punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem situació molt complicada a Montcada. Trobem 3 quilòmetres de cues en aquesta població a la C58 per anar cap a Barcelona i 2 quilòmetres més a la C17, també en sentit sud. A la P7, situació encara més complicada. Barberà, 7 quilòmetres en aquest municipi en sentit Girona i 10 quilòmetres més en sentit sud. Ara mateix hi ha dos carrils tallats arran d'un accident. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, avui la notícia del dia passa per la política. El nou govern municipal, constituït oficialment al ple d'aquest dissabte, ja té cartipàs. L'executiu liderat per Marta Farrés distribuirà les tasques dels 10 regidors socialistes i la cap de llista de Podemos i sòcia de govern, Marta Morell, en 4 grans àrees. Estaran encapçalades pel número 2 del PSC, Pol Gibert, la mateixa Morell i els líders sindicals, Jesús Rodríguez i Montse González.
Aquest organigrama permet, segons Farrés, que el govern municipal es posi a treballar avui mateix per assolir els reptes de ciutat a curt, mitjà i llarg termini. De fet, les trobades amb entitats han de començar en les pròximes hores.
És començar una ronda de contactes amb totes les entitats de cadascun dels àmbits, així ho he traslladat en el govern. Ja aquest dematí, i a més ara, després ho comentaran, tenim la primera reunió de govern avui a 2:15, amb aquest cartipàs ja en funcionament, i precisament serà un dels primers temes doncs, que començarem a treballar. No?
L'encarregat de treballar per als projectes a llarg termini serà Pol Gibert, responsable de Presidència, Transparència i Bon Govern i el nomenat Sabadell 2030. Ell mateix ha explicat en què consistirà aquest projecte.
És bàsicament ajuntar els projectes que hi ha pendents, els projectes de la ciutat que tenim pendents, com són les rondes, el taulí, l'aeroport, el riu, la relació que tenim amb la universitat, tots aquests temes que són de gran calat, que afecten a molts àmbits de la ciutat i que s'han de reteixir i treballar plegats per aconseguir que en aquests propers 10-11 anys tinguem un Sabadell diferent al que tenim avui en dia. I per tant, és convenient ajuntar amb una figura que depengui directament de Presidència, de l'alcaldessa, i per tant donar-li el màxim impuls possible perquè això sigui una realitat.
Un dels grans dubtes del Cartipàs era el paper de la sòcia de govern Marta Morell. Finalment serà la segona tinenta d'alcaldessa i assumirà les regidories de Feminisme, Drets Civils, Joventut, Cooperació, Nova Ciutadania, Memòria Històrica, Benestar Animal i Participació.
Una de les àrees destacades serà la de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, encapçalada per Jesús Rodríguez.
Ell mateix tindrà la regidoria de cohesió territorial, que inclou espai públic, neteja viària i mobilitat, entre altres. Rodríguez també serà el nou responsable de seguretat i civisme. Dins d'aquesta àrea hi ha la regidoria de desenvolupament urbà, a càrrec de Marc Molina, que inclou urbanisme, obres d'equipaments i llicències urbanístiques. Molina també es farà càrrec de transició energètica.
I d'altra banda, la quarta tinença d'alcaldia, Montse González al capdavant, assumirà el desenvolupament econòmic i impuls administratiu, amb aquesta mateixa regidoria i la de desenvolupament econòmic com a elements claus.
En aquesta àrea també hi ha la regidoria de comerç, consum i turisme, a càrrec de Sònia Sada, també responsable de les regidories de salut i cicles de vida. Finalment, Carles de la Rosa es farà càrrec de cultura, Laura Reyes d'esports, Manuel Robles d'educació i Eloi Cortés d'acció social i habitatge.
I abans de la presentació del nou Cartipàs, Marta Ferrés ha passat pel programa al matí de Ràdio Sabadell. Els incidents durant el ple d'investidura de dissabte, els grans eixos del programa de govern o la relació amb la resta de grups han estat alguns dels temes que ha abordat durant l'entrevista. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa de Sabadell ha defensat la legitimitat del pacte PSC-Podemos i ha qualificat d'intolerable els intents d'agressió a alguns regidors unionistes.
I posant a disposició tots els recursos que tenim a l'Ajuntament, això vol dir gravacions, això vol dir doncs, tot el que es va veure i el que tenim doncs, perquè es puguin cursar les denúncies corresponents. No acceptarem cap tipus de pressió d'aquest tipus. La democràcia no és això, la democràcia és expressar-se com tu vulguis, però ni molt menys podem acceptar que càrrecs electes es vegin increpats i hagin de sortir escoltats per l'Ajuntament com va passar dissabte. Per tant, aquí m'hi trobareu frontalment.
Al capdavant de la llista de prioritats, obrir converses per recuperar el servei d'oncologia pediàtrica al Taulí, traslladat a la Vall d'Hebron des del febrer.
El primer que farem és intentar fer un acord de ciutat el màxim d'ampli possible doncs, per exigir, o com a mínim per parlar-ne d'aquest retorn i veure doncs, si és possible tornar-lo a recuperar. A mi em sembla que és de justícia, com a mínim que quedi clar que la ciutat de Sabadell no hi estem d'acord, que la seva alcaldessa no hi està d'acord, que es va fer a 3 mesos d'unes eleccions, que per tant doncs, tenim tot el dret i em sento amb tota la legitimitat doncs, per poder obrir aquest debat i per això et dic doncs, que proposarem un gran acord i serà de les primeres coses doncs, que aquest govern es posarà a treballar.
Conscient que governa només amb 11 regidors, Ferrés ha insistit en la política de mà estesa que ja va anunciar durant la investidura.
No descarto a ningú i em sento còmode, diem, doncs depèn del tema. És a dir, jo crec que això diem, quins ens sentim més còmodes? Doncs depèn del tema que tractem. Evidentment, si tractem doncs, l'eix nacional, ens sentirem més còmodes amb uns que amb altres. Imagina't, no? Si venen mocions al ple en aquest sentit, si venen temes de ciutat, doncs depenent de quina sigui la posició de cada formació política. En aquest sentit, com et deia, nosaltres obrirem, i de fet ja hem obert línia amb tothom.
D'altra banda, i preguntada sobre quan retirarà la pancarta en suport als presos, Marta Ferrés ha dit que no és un tema que li preocupi especialment i ha insistit que la política dels símbols no serà una de les prioritats del nou executiu.
I sense representació a l'Ajuntament, els comuns mantindran l'espai actiu fent un seguiment del nou govern municipal. Així ho assegura el líder de la formació, Joan Berlanga. Avui ja han enviat un missatge a la nova alcaldessa amb què consideren que haurien de mantenir i quines haurien de ser les prioritats del govern presentat al migdia.
Esperem que, com deia, aquest govern també, doncs, que arrenca avui, mantingui tot allò bo que té el govern anterior, no? I un bon primer pas, doncs, un primer mal pas seria augmentar els sous, augmentar el nombre d'assessors, seria un mal principi. I també, com deia en algun moment, esperem que la nova alcaldessa no copi, no reprodueixi alguns dels elements de la persona amb la qual va estar més de 10 anys treballant, que és en Manel Bustos.
Berlanga també ha demanat que l'Ajuntament es mantingui com a acusació particular del cas Mercuri, que es continuï fiscalitzant les concessionàries de serveis públics i que es pressioni la Generalitat perquè compleixi els compromisos presos amb la ciutat. Per tot plegat, assegura que els comuns continuaran al peu del canó.
Continuarem actius, com ha estat sempre, connectats a les classes populars i traduint els seus anhels doncs, necessitats polítiques, i serem especialment actius en defensa de les qüestions ambientals. Així doncs, esperem valentia per disminuir les emissions de CO2 a la ciutat i sensibilitat per protegir el nostre rodal. Si algú contempla tirar endavant el quart cinturó, ens trobarà al capdavant.
En l'àmbit personal, Berlanga tornarà a exercir com a docent i el juliol reflexionarà si continua al capdavant dels comuns o s'aparta perquè renovi la direcció.
Encara en política, Podem Catalunya justifica l'obertura d'expedient contra 36 militants sabadellencs d'Ísculls per la seva participació a les candidatures d'Ara Sabadell, de majoria, i també de Sabadell en Comú. Recordem que la suspensió de militància se'ls va notificar poc abans de l'Assemblea de Podem, que va ratificar l'acord amb el PSC que ha fet alcaldessa Marta Farrés.
Això va ser dijous. En declaracions a Ràdio Sabadell, el secretari d'organització del partit Lila, el Principat, el sabadellenc David Martínez Mondejar, sosté que formar part de candidatures que competeixen contra Podem, com van fer aquestes dues el 26 de maig, és una falta molt greu. Afirma que es tracta d'una violació dels estatuts podemites. En virtut d'ells, el Consell de Coordinació de Catalunya ha decidit les mesures cautelars que s'han comunicat a la quarantena d'inscrits. La gota que va fer vessar el got va ser el fet que es presentessin en llistes competidores.
Desde el día que es van publicar las candidaturas definitivas al butlletí oficial de las provincias, varen comprovar que algunas personas inscritas a Podem formaven part de candidatures municipals que concorrien en contra del nostre partit.
El secretari d'Organització de Podem Catalunya recorda el dret que tenen ara els expedientats per presentar recurs i el trasllat de la qüestió a la Comissió de Garanties Democràtiques Estatal.
Precisament abans del ple d'investidura de Marta Farrés, l'exsecretari general de Podem Sabadell, exregidor de Salut i actual líder de la formació Ara Sabadell, Ramon Vidal, va tenir paraules molt dures amb la cúpula de la formació Sabadell a Catalunya.
Veu en la mesura una caça de bruixes per poder suportar el pacte d'investidura entre socialistes i podemites. Vidal assegura que el sector oficialista de Podem té por de les veus crítiques i opta per callar-les amb una purga per assegurar un pacte fet als despatxos i d'esquena als inscrits, va dir. I va acusar la líder de Podem Sabadell, la regidora Marta Morell, d'haver signat amb Farrés havent-se saltat l'assemblea preceptiva que caldria haver fet abans.
I això arriba just el dia que ella ha de ratificar un pacte de correcuites perquè ella, saltant-se els estatuts, no l'havia ratificat prèviament. I saltant-se els estatuts i la normativa de Podemos, ella no pot portar una consulta d'aquest tipus sense adjuntar el document del pacte a la pròpia convocatòria.
Ramon Vidal critica que l'expedient no s'obrís durant les eleccions espanyoles del 28A, quan Ara Sabadell ja estava constituïda. També va amenaçar dissabte que les pròximes setmanes els membres de l'anomenat Cercle Sabadellenc Degà, Decano, trauran a la llum irregularitats de la gestió que ha fet del cas, diuen Podem Catalunya.
2:15, Sabadell commemora els 30 anys de l'agermanament de la ciutat amb l'Argú pel Sàhara Occidental. Els jardinets de l'antiga Caixa Sabadell en van ser l'escenari de diferents actes per commemorar aquesta efemèride.
En aquestes tres dècades, les dues localitats han cooperat en matèria sanitària, amb estades per a joves amb perspectiva de gènere i amb molt de futur. Així ho assegura Carme Garcia, cap de programa de cooperació internacional de l'Ajuntament.
Recordar al poble de Sabadell que dins de lo que són les polítiques de cooperació, dins del pla director de cooperació de l'Ajuntament, hi ha un programa que és troncal i que a més és dels més significatius pels anys que fa i també per la importància i el compromís amb el poble saharaui i la seva reivindicació de llibertat, la seva reivindicació de poder realitzar un referèndum tal com la ONU ja fa molts anys va determinar que havien de fer.
Les activitats van tenir com a colofó un concert de la cantant saharaui Aziza Brahim.
Un centenar de persones s'han reunit aquest diumenge a la font de Can Rull per celebrar amb 10 hores de sardanes i una vintena de balls el 50è aplec de la sardana.
El 57è aplec de la sardana. Francesc Manaut, president de Sabadell Sardanista, valora molt positivament la jornada viscuda a la font de Can Rull.
Al matí molt bé, hi havia molta gent, més que l'any passat. L'arròs amb un dinar popular també se'ns han acabat els tiquets, vull dir que hem fet ple. I ara a la tarda hem començat una miqueta més fluixos, però jo crec, espero que es vagi animant a mesura que vagi passant la tarda.
Sabadell Sardanista organitza ballades de sardanes cada 15 dies a la plaça del Doctor Robert. Ofereix tallers per a la gent gran i també participa al programa Ciutat i Escola per difondre aquesta dansa entre els més petits de la ciutat.
Obrim pàgina cultural, l'Embassat es torna a superar més de 2.400 persones han gaudit del certamen aquest cap de setmana. El moment àlgid de les dues nits va ser el concert dels gallecs Novedades Carmiña, que van omplir d'expectació l'escenari principal del festival. Eren uns dels caps de cartell d'un any en què la qualitat musical de l'Embassat s'ha compensat amb un nou espai de luxe.
El pavelló cobert d'atletisme de Sant Oleguer, un nou emplaçament que ha permès fer créixer en qualitat al festival. Una de les assignatures pendents, segons el seu director, Nau Solsona, que aquesta vegada s'ha superat amb nota.
Intentar seguir creixent com a festival, però no... Més que el volum, que també hi ha hagut una mica més de gent que ha circulat pel festival aquests dies, sobretot era un salt més qualitatiu en quant a l'assignatura que creiem que havíem de fer, que teníem pendent, que era a nivell de producció, doncs, posar en consonància tot l'espai amb el que teníem sobre l'escenari, que ja començàvem a tenir un reguitzell de grups que cada vegada eren més i sonaven més importants.
És per aquest motiu que els organitzadors ja han demanat repetir en aquest lloc. Ràdio Sabadell va emetre dos programes especials des del festival retransmetent els concerts principals i parlant amb tots els seus protagonistes.
I no deixem la música perquè el sabadellenc Nando Caballero ha estat treballant en el documental Sonido Mosca, que recull la història de les bandes de rock dels anys 60.
Com patilles llargues, techo pantalón.
Per finançar els drets d'autor del material audiovisual d'arxiu, el músic i tècnic de so ha impulsat una campanya de micromecenatge. Necessita 4.000 euros, però ja n'ha aconseguit la meitat.
Sonido Mosca explicarà la història de bandes barcelonines com Los Salvajes, Los Gatos Negros o Los No, així com el lligam de la seva sonoritat amb la companyia d'amplificadors Sinmark. Caballero assegura que el documental vol omplir un buit, deixar rastre de la trajectòria d'aquesta marca tan present a les bandes dels 60.
Bueno, hi havia aquest buit d'aquest aquesta empresa, el Sinmark, que eren uns amplificadors que van estar en actiu als 60, als 70, als 80 i bona part dels 90, que van tancar, van desaparèixer i no hi ha res d'informació, o sigui, no trobes res i ningú parla d'això, i són amplificadors que estaven als locals d'assaig de tot arreu, o sigui, no estem parlant de cosa de col·leccionista, ara són objecte de col·leccionista, però en aquella època, o sigui, eren super, super, super populars, perquè a més eren molt barats, doncs clar, era evidentment, era en una època en què la gent no podia comprar, sobretot parlem dels anys 60, en què la gent no podia comprar amplificadors Fenders ni amplificadors Vox.
Sonido Mosca està en procés de muntatge i és previst que s'estreni de cara a la tardor. De fet, la voluntat de Caballero és que ho faci dins del Festival Inèdit de Barcelona.
Arrenca una nova edició del Picalletres.
Dimecres. D-I-M.
Normatiu. N-O-R-M-H-U.
El concurs lingüístic que posa a prova els estudiants de segon d'ESO de tot Catalunya.
R-O-G-I-L.
Incorrecte, després de la G hi va una L.
Cada setmana, nous concursants, paraules impossibles, barbarismes amagats. Quin institut serà el millor picalletrejador?
No t'ho perdis. Picalletres, a la teva emissora local.
Dimarts i dijous a la una del migdia a Ràdio Sabadell.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat general, que un dia més també passa per la política. Ciutadans ha trencat amb Valls a l'Ajuntament de Barcelona per haver facilitat la investidura d'Ada Colau.
La portaveu del partit taronja, Inés Arrimadas, ha anunciat aquest dilluns que el partit trenca amb l'exprimer ministre Francesc Manuel Valls i que els seus tres regidors conformaran un grup diferenciat a l'Ajuntament de Barcelona. Així ho ha decidit el comitè permanent de Ciutadans, que s'ha reunit aquest dilluns a Madrid, després que Valls, Celestino Corbacho i Eva Parera votessin a favor d'investir Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona.
L'Ajuntament de Barcelona, a tot això, ha tornat a penjar un llaç groc a la façana amb el suport d'Esquerra, Barcelona en Comú i Junts.
Com era previsible, els grups que s'hi han posicionat en contra han estat el PSC, Barcelona pel Canvi, Ciutadans i el PP. Aquesta no serà la primera vegada que la façana del consistori barceloní tingui un llaç groc en solidaritat amb els presos independentistes. L'alcaldessa Colau ja en va penjar un durant l'anterior mandat, però el va retirar abans de l'inici de la campanya de les eleccions espanyoles del 28 d'abril per ordre de la Junta Electoral Central.
La Fiscalia suposa la llibertat de 6 dels presos per no mostrar penediment i pel risc de fuga davant la sentència.
La Fiscalia rebutja que es deixin en llibertat Carme Forcadell, sabadellenca, Josep Rull, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Dolors Bassa, perquè considera que la proximitat d'una possible sentència condemnatòria manté el supòsit de risc de fuga, però també perquè les últimes paraules dels encausats van demostrar al seu parer que també hi ha risc de reiteració delictiva. Segons el Ministeri Públic, els processats no van demostrar penediment, sinó tot el contrari. Han insistit fins al final, diu la Fiscalia, en el rebuig frontal a la restauració de l'ordre jurídic per part de l'Estat i en l'absoluta convicció que tornarien a cometre els fets delictius que són objecte del procediment. A més, afegeix que el judici ha demostrat la seva culpabilitat.
I l'advocat Gonzalo Boye ha intentat prometre la Constitució en nom de Puigdemont i Comín i el Congrés espanyol li ha impedit.
Boye ha arribat a la sala de la Cambra Baixa on se celebrava l'acte d'acatament de la Constitució per part de tots els eurodiputats electes i ha sol·licitat presentar un acte on tots dos acataven per imperatiu legal la Constitució davant d'un notari a Bèlgica. Segons el lletrat, ho feia després d'adquirir uns poders especials que tots dos li han transferit. Una lletrada de la Cambra Baixa, però, li ha dit que en aquell acte no es podia presentar aquesta documentació i Boye ha abandonat la sala. Registrarà la documentació davant la Junta Electoral Central i entén que aquest tràmit és vàlid perquè, segons apunta, s'ha fet anteriorment al Congrés i al Senat.
Aparquem la política i parlem d'esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, el Centre d'Esport Sabadell celebra des de les 7 de la tarda la seva Junta General d'Accionistes. Aquesta junta ha de ser la porta d'entrada definitiva perquè pugui incorporar-se al grup inversor amb el qual negocia des de fa temps el president Esteve Calzada. Estadi de la Nova Creu Alta, Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs en marxa des de fa uns minuts aquesta Junta General d'Accionistes aquí a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta, on avui el Centre d'Esports ha de plantejar, com ja va succeir ara fa 6 mesos, una segona operació acordió. Què vol dir això? Doncs que les accions del club, en aquell cas, van passar de 60 a 3 euros, avui patiran una devaluació de 3 euros a 30 cèntims. Tot seguit s'aprovarà també, en aquest cas, si els membres de la Societat Anònima Esportiva del Centre d'Esports així ho consideren, una segona ampliació de capital. En aquella ocasió, el desembre, va ser de 900.000 euros. En aquesta ocasió, en aquest cas, serà de 1.800.000 euros. Què permetrà això? Doncs, en principi, si tot s'aprova, si tot va com ha d'anar, el grup d'Esteve Calzada, Sabarcat, passarà a controlar encara un paquet accionarial més gran del club, ara mateix és del 81%, i això facilitaria l'entrada del famós i del promès grup inversor en el qual el Consell d'Administració actual hi treballa des de fa unes setmanes. Si no hi ha cap novetat, aquest nom encara no es faria públic a la Junta General d'avui. Hauríem d'esperar uns dies més per conèixer aquest nom de l'inversor que ha d'entrar i ha de portar liquiditat al Centre d'Esport Sabadell.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. Podeu seguir les ampliacions al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, un cop hagi acabat aquesta junta d'accionistes. Mentrestant, el Sabadell segueix pendent de la confecció del grup tercer de la pròxima temporada amb els equips que es troben en plena disputa dels play-off d'ascens. Ara mateix n'hi ha dos, l'Hèrcules i l'Atlètic Balears, que estan a només dos partits de pujar a segona divisió. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. I després de superar les seves eliminatòries, tots dos ja coneixen amb qui s'enfrontaran a l'última ronda d'aquests play-off. Els herculans es veuran les cares amb la por
Ponferradina amb l'anada al Rico Pérez, mentre que els balearicos jugaran contra el Mirandés, primer a l'estadi d'Andúba.
I pel que fa a les eliminatòries dels equips de tercera divisió, el centre d'esports ja sap que no tindrà com a possibles rivals a dos balears, el Poblense i el Formentera. En canvi, l'únic català que seguia viu, el Prat, sí que va avançar ronda.
Eliminant el Tamaraceite i els pretencs tindran el Portugalete com a l'últim contrincant a les eliminatòries d'ascens. També són a dos partits de segona B, el Mallorca B, la Nucía i el Tarazona, possibles rivals del centre d'esports la pròxima campanya. El filial mallorquinista, entrenat per l'exarlequinat Julián Robles, s'enfrontarà a les Rozas. El conjunt alacantí, de la seva banda, es veurà les cares amb el Linares, mentre que l'aragonès jugarà contra el filial de l'Alavés.
Renovació per estar entre els millors i no conformar-se en quedar-se a segona divisió B. Aquest és el missatge amb el qual arriba Borja Burgos al Club Natació Sabadell de Futbol Sala. Els nedadors han fet oficial aquest matí la contractació de l'extècnic de l'Escola Pia.
El de Castellà del Vallès creu que l'entitat nedadora està fent una aposta forta per la secció i assegura que hi ha moltes opcions de créixer, però per això cal un projecte ambiciós amb un perfil determinat de jugadors.
L'aposta és per un jugador relativament jove, però que tingui certa experiència, ja sigui a segona o a segona divisió B, i dintre d'això també pues, fer una aposta per la casa, perquè jo crec que des d'allà fa molts anys la base del Club Natació Sabadell s'està treballant molt bé, estan sortint jugadors, de fet sense anar més lluny hi ha diversos en el primer equip, hi ha també alguna primera divisió, i jo crec que també hem de donar continuïtat a aquesta feina que fan tots els entrenadors de la base i una mica per aquí aniran els trets.
Burgos, recordem, va ser fulminat de Can Colapi fa un parell de mesos en els dies previs del derbi de Lliga entre Pia i Club per haver tingut contactes precisament amb els nedadors. El tècnic, però, no té remordiments per la decisió presa.
Estic amb la consciència tranquil·la perquè jo sé que durant els dos anys que he estat allà a l'Escola Pia jo he fet tot el possible perquè sortissin els resultats, he fet la meva feina el millor que he pogut, el millor que he sabut i en aquest sentit estic molt tranquil.
En els pròxims dies el club anunciarà els primers fitxatges. De moment ha renovat a dos jugadors, Ferran Ruiz i Dani Castro.
En waterpolo, demà comença la superfinal de Lliga Mundial de Seleccions a Belgrat. A més del títol, el campió també s'emportaria el premi més anhelat, el bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio. L'únic jugador de l'Astralpool convocat amb la selecció espanyola és Sergi Cabanes, recentment renovat pel club.
Espanya debutarà contra el Japó en una competició on només hi participen 8 seleccions. Cabanes té clar qui serà el favorit en aquesta superfinal.
Ells directament ja ho van escollir per fer això, per jugar a la Lliga Mundial aquesta, per jugar-se a la plaça a casa seva, amb la seva gent, amb la seva afició. Jo no crec que hi hagi millor escenari, com t'he dit abans, millor escenari en el món i del destre de dir, hòstia, guanyar-los una final en els serbis a casa seva seria apoteòsico, per dir-ho així.
A la fase de grups, que només servirà per determinar els encreuaments de quarts, els de David Martín s'enfrontaran amb l'esmentada Japó, Hongria i el Canadà. A més de Cabanes, també està a les files del combinat nacional el porter Edu Lorrio, que a partir de l'1 d'octubre serà oficialment jugador del club.
I a ell s'hi unirà Òscar Asensio. L'Astralpool va fer oficial ahir el fitxatge del Boia per al seu equip masculí.
És una de les joves promeses del waterpolo de casa nostra, ja que tan sols té 18 anys, procedeix del Sant Andreu i la seva arribada s'emmarca dins del pla per rejuvenir l'equip. Asensio s'afegeix a les altres dues incorporacions confirmades, el Sèrbia Abramovic i, com dèiem abans, el porter Edu Lorrio.
I no sortim de l'aigua perquè aquest cap de setmana ha tingut lloc a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, una cita on es repartien els últims bitllets per al Mundial de Guangzhou i que ha acabat sense resultats remarcables per als nedadors del Club Natació Sabadell.
El més destacat ha estat la cinquena posició de Marina García en els 200 braça, tot i que la barcelonina ja havia fet la mínima a l'Open de Primavera celebrat a Calllong. D'altra banda, Catalina Curró ha estat setena i novena en els 200 i els 400 estil respectivament, confirmant que no hi serà Corea del Sud, com ella mateixa ja va avançar. En el global, el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona es va tancar amb tres mínimes de participants del Sant Andreu, Jessica Vall, Lidó Muñoz i Joan Jupons.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 17 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.